La tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Bon dia, és un quart de deu del matí de dijous 30 de maig de 2024. Us saluda Alba Triador. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols a la ciutat amb l'opinió del que anomenem la societat civil santcugatenca. Totes les tertúlies, ja ho sabeu, les podeu escoltar per la ràdio, a través del 91.5 FM, a través dels vostres dispositius amb Alexa i també per internet, a través del nostre web www.cugat.cat. Saludem sense perdre més temps als tertulians d'avui, Mònica Blasco, presidenta d'ADE Vallès i directora de la Original Comunicació. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Eva Tataret, mediadora literària. Molt bon dia, Eva.
Hola, bon dia.
Jordi Casas, historiador. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Robert Sabé, veí de Mirassol i membre del Consell de Ciutat. Robert, molt bon dia.
Molt bon dia.
I Xavier Fornells, exdirector d'aquesta casa, de Ràdio Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Doncs, si us sembla, comencem sense perdre més temps. Aquest dilluns va arrencar el judici a les 7 encausades del tall de les vies de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que es va produir el 8 de març del 2018. Les santcugatenques s'enfronten a una petició de 3 anys de presó cadascuna i a 26.000 euros pel tall de les vies de ferrocarrils. Connectem amb la nostra companya, l'Anna González, que ha seguit aquest judici des del primer dia, des d'aquest dilluns. Anna, molt bon dia.
Bon dia a tots, com esteu?
Molt bé, Anna. Avui, de fet, és el quart dia d'aquest judici que va començar dilluns, ho apuntàvem al principi, i avui és dia de conclusions, després de 3 dies de judici, amb què hem vist la declaració de les encausades, de la policia i d'altres testimonis. Anna, en quin punt ens trobem?
Mira, ara mateix, avui el que passarà són dues coses. D'una banda, declararan dos testimonis, que ahir no ho van poder fer perquè no es van presentar, tot i estar citats, que són dos vigilants de seguretat d'aquí, de l'empresa que té contractada Ferrocarrils, i d'altra banda es visionaran les imatges que ha portat també Ferrocarrils i les parts, que ahir tampoc es va poder fer per problemes tècnics. Una vegada fet això, escoltarem les conclusions finals de les diferents, tant de l'acusació, que és el Ministeri Fiscal, com de les defenses, i també podrem sentir a una de les encausades, de les acusades, que en nom de totes farà aquesta declaració final. Avui és important per dues coses, perquè durant el judici hem vist que han passat dues coses que són les que avui acabarem de veure com acaben a l'espera d'aquesta sentència que haurem de conèixer en els propers dies, segurament setmanes. Una és una qüestió prèvia que va presentar la Fiscalia només començar el judici per dilació en l'escrit d'acusació de la Fiscalia. Què vol dir això? Que sembla molt tècnic. És a dir, la Fiscalia va presentar la seva acusació una vegada feta la instrucció, massa tard, fora dels terminis. I això la defensa ho va al·legar. Tot i que la jutja no ho ha tingut en compte, sí que ha dit que en el moment de la sentència, en cas que fos inculpatori, en cas que les condemnessin, vale, doncs tindria en compte aquesta dilació en el temps i això, aplicada a la llei, seria una rebaixa considerable de la pena. Recordem que la Fiscalia els hi està demanant per aquest tall de vies 3 anys de presó i 26.000 euros de responsabilitat civil. L'altra qüestió fa referència precisament a aquests 26.000 euros. Per què són importants? Aquests 26.000 euros és el cost que ha xifrat Ferrocarrils de l'impacte del tall de vies. Com ho calculen? Ho calculen a través de les validacions no fetes aquell dia, perquè va haver un moment que les estacions van haver de tancar per l'aglomeració de gent que hi havia a les andanes i, per tant, aquest càlcul comparat amb un altre dia de vaga doncs és el que porta Ferrocarrils, però Ferrocarrils s'ha retirat de la causa. Al principi era acusació en aquest procediment, ara uns mesos més tard es va retirar, però continua reclamant aquests 26.000 euros que són els que surten a l'acusació de la Fiscalia. Doncs bé, ahir la representant legal de Ferrocarrils va dir que s'adria d'alguna manera que en cas d'una sentència inculpatòria, en comptes de cobrar aquests diners, doncs que les 7 acusades ho compensessin a través d'una fórmula que preveu el Codi Penal, que són mesures compensatòries, que poden ser des de formació, treballs a la comunitat, altres tipus de mesures. I ara mateix això és el que haurem de veure, que és el que passa en les conclusions finals de les dues parts, tant de la Fiscalia com de les defenses, si mantenen, d'una banda, l'acusació de la Fiscalia d'aquests 3 anys de presó i els 26.000 euros de responsabilitat civil per desordres públics agreujats, i les defenses que de la seva banda demanen l'absolució.
Perfecte, Anna. Deus estar a punt d'entrar aquest últim dia de judici, que començarà ara dos quarts de deu i et tindrem a la sala per seguir-ho. En tot cas, s'estima saber per quan hi haurà la sentència?
A veure, és difícil. Ja sabeu que els jutjats van una mica cadascun vol, però podem fer un càlcul de setmanes, tres setmanes. Podríem començar a pensar que podria sortir una resolució.
Perfecte, Anna, doncs no et robem més temps. Moltes gràcies per posar-nos al dia i fer-nos aquest resum que hem pogut seguir també a través de Cugat Mèdia amb les teves cròniques d'aquest judici a les 7 encausades Sant Cugatenques pel tall a les vies el 8M del 2018, un judici que ha arribat 6 anys després. Et seguirem, Anna, i veurem avui què ens expliques d'aquest últim dia de judici i aquestes conclusions. Moltes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Doncs bé, l'Anna ens ha fet aquesta síntesi, no, d'aquests tres dies de judici que portem fins avui, que va començar dilluns i que avui, com bé ens explicava, hi haurà aquesta declaració d'aquests vigilants de seguretat que ahir no es van personar com a testimonis i es farà aquest visionat de les imatges del tall de les vies, que ahir tampoc per problemes tècnics no es van poder visionar al jutjat, i hi haurà les conclusions i el judici estarà vist per sentència, una sentència que, com ens apuntava, tot i que són estimacions, potser tindrem d'aquí un parell o tres de setmanes. La defensa d'aquestes set encausades, d'aquestes set cincuatenques, demanen l'absolució, ho fan des del primer dia, perquè consideren que es tracta d'un judici polític, de fet un judici en contra del feminisme. No sé si esteu d'acord amb elles, que es tracta d'un judici ideològic, en aquest cas, en contra del feminisme, i que potser si hagués estat un altre col·lectiu no haguéssim arribat a aquest punt. Robert.
Bé, bon dia. Totalment d'acord en que per mi és un judici polític. Jo el faria en un sentit molt més ampli, vull dir, no el centraria en les dones. En aquell moment realment era un dia de reivindicació feminista, el col·lectiu que s'ha vist afectat són dones, però jo penso que és un tema que va contra totes les persones que no estan absolutament catalogades dintre del sistema. Hi ha hagut talls molt més espectaculars darrerament que hem viscut en primera persona alguns, com per exemple el tall de Barcelona per part de la pagesia, els talls de la Universitat Autònoma de l'AP7, que recordo que és l'eix principal de Catalunya, l'ocupació dels taxistes al centre de Barcelona, i mai hi ha hagut unes represàlies com les que hi ha hagut en aquest moment. Per tant, per mi és un judici clarament polític. No vull entrar en temes legals, vull dir, si són 6 anys, si són 4, els judicis sabem que s'endarrereixen malauradament molt per qüestions estructurals i a vegades inclús fins i tot conjunturals. La Fiscalia, que hagi presentat els seus sistemes amb endarreriment, ha passat tantes i tantes vegades que podrien dir... Això per mi és l'anècdota del tema. Per mi m'agradaria mantenir durant tota l'estona entrant en el fons de la qüestió. No pot ser que hi hagin determinades ideologies, determinades maneres de pensar i de ser, que existeixen, i a més són legals dintre la nostra societat, tinguin, podríem dir, un reset de ser jutjats per la justícia d'una manera absolutament diferent dels altres. Per tant, per mi sí, és un gran i greu problema de judici polític.
Bueno, a ver, yo como feminista, a mí este colectivo, sinceramente, de cortar las vías o cualquier acto vandálico, a mí personalmente, y hablo como Mónica, no como presidenta de una entidad feminista, a mí no me representa. Dicho esto, pero cualquier acto vandálico me da igual que sea hombre o mujer, estamos hablando de personas. Pero es verdad lo que dice el compañero. Primero, esperar 6 años a un juicio, entiendo que es muy agónico, porque también tú tienes que continuar con tu vida. Y sí que es cierto que cuando tú haces todas las acciones tienen consecuencias, y ellas sabían perfectamente que si hacían esto tendría unas consecuencias. Pero comprendo y entiendo que es un poco desfasado, o sea, sí que es verdad que ha afectado a la vida de muchísimas otras personas. Cuando tú vas a coger el tren, porque tienes que ir a trabajar, o tienes que ir a un hospital, o tienes que ir a estudiar, o tienes que ir a la universidad, y todo esto afecta a tu día a día. Todas las huelgas, evidentemente, afectan,
y
es el Vuitema, es un día muy especial, pero todos ya somos conscientes de que el Vuitema va a haber cosas, van a pasar cosas, pero los cortes en una vía pública afectan a una ciudadanía con todas las consecuencias. Entonces, ellas ya sabían que podía haber unas consecuencias extremas haciendo esto. Pero lo que se está juzgando de 3 años de prisión, no nos olvidemos que la prisión es la pena máxima. Entonces, no han matado a nadie, por Dios, no han robado a nadie. Quiero decir, hay cosas en las que hay que poner todo en su justa medida, pese a que yo no estoy de acuerdo en esos cortes, pero creo que nos estamos totalmente desfasando. El tema económico, bueno, pues el tema económico, es cierto que hay que valorar el impacto económico y ya no hablemos del impacto social que a cada una de las personas que allí estaban le pudo ocasionar. Eso es que no se está cuantificando.
No, l'impacte econòmic es basa només en aquestes no validacions que es van produir en 1 hora i mitja a la línia de ferrocarrils Barcelona-Vallès, on es van tancar totes les estacions de la línia per evitar aglomeracions a les andanes i que hi hagués perill, doncs, que algú caigués a les vies, i són aquests 26.000 euros i escaix que demanava Ferrocarrils ara amb aquesta pena compensatòria.
Por lo tanto, si Ferrocarriles se ha retirado, pese a que sigue pidiendo la cuantía económica y ofrece esos servicios sociales que a mí personalmente me parecen muy correctos, pues entonces vamos a ver qué dice la jueza y que podamos tener una sentencia, pues aunque sea, no lo sé si es condenatoria, pero que sea más beligerante, ¿no? Y que sea más suave, pero evidentemente la pena máxima, que es la cárcel, uf, me cuesta.
Jordi, és un judici polític o no?
No, jo crec que no. És que si tot imputem motivacions polítiques no podem objectivar, al final no podem objectivar cap tema, no? Tot és polític i tal. A veure, qui ha posat la demanda? No ha sigut Manos Limpias, ni ha sigut cap entitat d'aquestes que ja sabem de què van, ni la pròpia fiscalia, ha sigut els catalans que a més demanen una indemnització econòmica, i que està disposat a substituir per treballs substitutoris, no? Perquè el que ha valorat és l'impacte econòmic d'aquesta 1 hora i mitja que els trens van funcionar. Per tant, jo no crec que sigui un judici polític, una altra cosa és que ens molesti i que fos el dia que fos i per les persones que són, no? Jo no ho crec, francament, Segon, hi ha un tema que jo crec que també ens l'hem de plantejar, els que hem fet vagues durant molts anys i ens l'han descomptat del sou i aquestes coses, hem de valorar els instruments, quins instruments utilitzem per quines determinades coses, si són els adequats, i després hi ha una cosa que els teòrics de la desobediència la tenen molt treballada, que és l'assumpció de les conseqüències. Cuidado, I si ara estic remant en contra i em poden acusar de reaccionari i tot, però hi ha un tema que em sembla que l'hem arxivat i que els teòrics de la desobediència tenen molt clar, que el PP Bumce, quan va fer desobediència, no va anar a fer la mili, sabia molt bé que li fotarien un paquet i ho assumia, i aquest és un tema que l'hauríem de reflexionar també, I per últim, dit això, que és com a marc general, la petició de 3 anys és una bestiesa, i el que ja és una bestiesa descomunal és tardar 6 anys, perquè és una espasa de Damocles que tens a sobre, que et produeix una angúnia, que encara que no acabi amb res, ho tens aquí, i que és el que fa, que ja deia moltes vegades, que en molts casos objectivament faci que la justícia deixi de ser justa, perquè hi ha molts casos que el retard ja implica una manca de justícia, no? Llavors això és una bestiesa, això és una bestiesa descomunal, demanar 3 anys i que, bueno, no ho sé, haurem els mesos que tarda la sentència, que hagi tardat 6 anys i que, bueno, estigui pendent.
Sí, perquè ara en parlarem, del tema de com de lent ha anat tot plegat, que no és el cas, però ho és. El judici estava...
6 anys està tot dit, no?
Són 6 anys, estava planejat per gener del 2023, estem a finals de maig, gairebé juny del 2024, en tot cas, gener del 2023 eren 4 i mig.
No, és una animalada.
És una animalada, sí.
Xavier.
Jo recullo gairebé tot el que ha dit el Jordi, no tant el que ha dit ella, però bueno, això és una altra qüestió. Jo penso que s'hauria de jutjar la justícia, bàsicament, algú l'ha de jutjar algun dia, la justícia. Veiem l'elite taxi que és capaç de bloquejar el que li doni la gana i no li passa absolutament res.
Aquesta darrera setmana hi ha hagut aquestes mobilitzacions a Barcelona, més d'altres que hi ha hagut
per defensar un monopoli, perdó, perquè al final estan defensant un monopoli del seu sector i no passa absolutament res. I aquí per què passa? Perquè hi ha una denúncia de Ferrocarrils. Ferrocarrils té l'obligació de denunciar,
Que deixeu-me dir que un dels motius d'aquest tall de les vies que defensaven aquestes encausades i totes els manifestants que hi havia eren les agressions que es produeixen al transport públic de Catalunya. Després d'aquest tall, Ferrocarrils ha implantat un protocol per aquestes agressions.
Tot avança. Però hi ha una altra cosa. A mi m'agradaria veure uns quants ministres de transports, d'economia, que han desinvertit allò que s'havia d'invertir en ferrocarrils i s'han tallat el tren dies i dies a Catalunya a molts ciutadans i no passa, ningú els aportarà enlloc. I són responsables. O sigui, només cal veure els
pressupostos. N'hem tingut un cas a les eleccions catalanes.
Sí, però ara poden dir que és el tema del coure i tal, però quan no hi havia el tema del coure també passava. O sigui, portem anys de desinversió i deixen la gent tirada dies i dies i no passa res. I aquest no passa res, bueno, sapiguem que hi ha responsables, perquè n'hi ha, no es mou res, no mous cap dit judicial aquí, i només faltaria que ho fessis, dirien de tot. Per tant, a mi em fa un tuf polític, ho dic directament, polític per al tema que és, per al tema que és. Si això ho fa Elite Taxi, no li passa res. Si ho fan aquestes set noies o el grup de o qui fos, sí que passa.
Eren més noies, els Mossos d'Esquadra van defensar en la declaració del dimarts, que va ser el seu torn, que van identificar aquelles que els semblava, per dir-ho d'alguna manera, que portaven la veu cantant.
Sí.
Bueno, jo crec que en aquest cas són dones, són joves, estan organitzades i van en contra del sistema, una mica, i això
que apuntava una mica el Robert, no?
Sí, és el que apuntava el Robert. I aquestes quan la protesta, no, ve de gent jove que està organitzada, a l'Estat, el sistema el molesta molt, no? I de fet que sigui 6 anys, no, tot el temps aquest, jo crec que és una manera de vull dir, no és gratis, no és gratuït, vull uh-huh. dir que, o innocent, no? Sinó que darrere hi ha desmotivar, no? I intentar desmobilitzar a tota aquesta
mica,
gent,
no?
Perquè vull dir que aconseguir mobilitzar, no? Per al 8M amb un tema tan concret, no? Com poder anar segura, no? al transport públic, no? Encara que vinguis tard o no, encara que agafis el bus nocturn, encara que hagis de passar, no? Per sota del pont i que puguis anar tranquil·la, que una cosa que potser les dones de la meva generació, no? Ho tenim com assumit, que no anem que no es va tranquil·la, no? I tu li dius a la teva filla vigila, aquestes dones joves organitzades el que diuen és que no han de tenir una especial cura, sinó el que hem de fer és canviar una mica el, no, i posar el focus on toca, que nosaltres tinguem por, que elles vagin amb cuidados, sinó que no hi hagin agressions i que es posin els mitjans perquè no hi hagin, no? Ostres, jo aquí sí que veig un tema clarament polític, i a més el tema de la fiscalia, jo crec que a hores d'ara qui no vegi que la fiscalia va una mica com, no? Amb unes motivacions més enllà de la justícia. I dels diners, canviar-ho ara per com per treballar a la comunitat amb unes ciutadanes que ja fan que ja fan coses socials, és com, vale, va, no? És com una mica de xiste, perdoneu, és el que penso, no? I que per manifestar-se, o sigui, si el 8M no es fan desordres, diríem, o no es manifestes, és que les protestes, si no, no, que protestem, aquí ens posem tots juntets i protestem, no surt enlloc, no? I una mica el que deia el company, o sigui, l'autònoma, els universitaris han tallat 1000 vegades, no? I protestes, o sigui, això és una protesta, però anem a França, a les protestes de França, o sigui que jo crec que és com molt light totes les protestes.
Abordem-ho ara, si voleu, perquè ha sortit en diferents de les vostres intervencions el com protestem, no?
Jo faré l'advocat del diable.
Vinga.
Hem de posar línies vermelles, ara està molt fatal dir línies vermelles, fa uns 3 mesos.
Els joves li deuen fer flac.
Si justifiquem a base de la nostra proximitat ideològica amb un tema qualsevol cosa, el dia que ho faci una persona o un grup amb el qual no tenim una proximitat o una afinitat, què direm?
Ho hauríem d'acceptar, no?
El justificarem també. És que la casuística és molt complicada, eh? És que estan acostumats a no aplicar el mateix raser. I en democràcia, escolta, el que és legítim o allò, ho és per tothom. Per tant, i jo no estic d'acord que perquè se'ns vegi això obri una finestra enorme. Escolta, compte, eh?
I com ho fem? És a dir, com fem aquestes protestes si no és molestant? Però, la Mònica ho apuntava, no? Que ella no estava d'acord amb la metodologia.
Jo he anat cada any al 8M, a la manifestació que surt de la plaça Lluís Millet fins al monestir. Un any va retirar en el moment que vaig veure una cosa que era absolutament innecessària i que no em semblava legítim per protestar, que era empastifar una façana amb cartells. No n'hi ha cap necessitat ara. Jo això ho feia l'any 74 i em jugava que la policia m'enganxés i em fotés una cara d'hòsties. Perquè bueno, no havia... No,
però ara per tallar les vies estàs en judici 6 anys després.
Perdona, no hi havia llibertats democràtiques i no hi havia altre remei. I jugaves al físic. I sabies que si t'enganxaven em fotia una cara d'hòsties. Ara hi ha moltes maneres d'expressar-se. Hi ha moltes maneres. Hòstia, escolta, igual que els treballadors se'ls imposa que s'autorregalin la vaga i que siguin racionals i que cuidau quan la... No, jo crec que tots ens hem d'autoimposar una mica què fem, a qui perjudiquem i també preveure les conseqüències que pugui tenir. A mi el tot val, ja sé que això sona fatal ara, però això li aplico a tothom, el tot val a mi no em sembla correcte, ho sento, perquè crec que obre una casuística que ens pot fotre amb uns berenjenales de consideració.
Sí, però aquí a la vegada és una fiscalia que hereva de l'UO s'ha dedicat a empastifar, han fet el que els hi ha donat la gana, no té fre, i crec que una miqueta aquesta petició ben pautada una miqueta del que acabava de passar o estava passant en aquell moment. Si no, no m'explico. O sigui, tota la pressió, diguéssim, jurídica contra l'independentisme ha deixat unes seqüeles en el espai jurídic, que encara l'estem veient ara, i durarà, i durarà. Coses inassumibles en altres moments. I no passa res, tampoc passa res. Ni cau ningú, ni passa absolutament res.
Yo vuelvo a repetir que gracias a las manifestaciones que la sociedad civil hace, las cosas cambian. Esto es una realidad. Y si nos trasladamos allá a la revolución industrial, y cómo estaban los obreros en sus momentos en las fábricas, y gracias a todas las manifestaciones que se han hecho, pues hemos llegado a las libertades que hoy tenemos y que además celebramos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, los actos vandálicos no corresponden porque nos desacreditan. Entonces, para mí, cortar las vías del tren, a mi juicio personal, es un acto vandálico. Entonces, tú tienes que pensar en esas consecuencias. Pero eso no está justificado con la pena que se les pone, no está justificado con esa cuantía económica. Por lo mismo, porque se han hecho otro tipo de acciones vandálicas y no es que no haya pasado nada, pero sí que ha pasado, pero no en esta magnitud. Y también hay que concentrarlo ciertamente en un día muy especial, que es el 8M, en el que nos manifestamos. Yo también me manifiesto, pero me manifiesto de otra forma y siguiendo quizás ese orden de manifestación que está legitimado y que considero que es como nos tenemos que reivindicar. De ahí, hombre, pues yo creo que...
Jo difereixo del seu concepte de vandàlic. No sé què, per el que vostè entén per vandàlic, jo no ho entenc. Vandàlic vol dir que trenques coses... Aquí.
Bueno, pero cortar una vía del tren para mí es un acto vandálico.
¿Y es una protesta?
No.
Ah, no es una protesta.
Bueno, pueden ser los dos casos a la vegada.
Bueno...
Jo, com que sóc ja del Pleistoceno primitiu, vaig tenir la sort de tindre classes a Cova amb Borja de Riquer. I recordo molt clarament que va dir a classe que no tindre ideologia era una carença molt important, podríem dir, per la gent. I això vol dir que tots tenim la ideologia, alguns inclús la florem, perquè podrien dir no volem fer política amb la nostra ideologia, però sí que no volem, podrien dir, escales de grisos. Jo el que he dit, sens dubte, ho he dit des d'una ideologia, vull dir, no me n'enganyo, vull dir, no me n'amago, vull dir, estic a les llistes electorals, participo, podríem dir, de debats determinada, i ja està, i no passa res. És una opció més com altres. Tant, aquest és el primer punt. Dos, ja ho sabem tots, les ales del moviment de les ales de papallona, qualsevol cosa genera problemes a qualsevol altra part. Tres, jo ho sento, tampoc coincideixo amb el concepte d'apte vandàlic, perquè, primer, perquè seria... assumir una cosa, vull dir, decidir sobre una cosa que no tinc prou criteris per decidir què és vandàlic i què no ho és. Però tot l'exemple que vostè ha donat sobre la gran transformació de la societat respecte del principi del moviment obrer, s'ha basat, podríem dir, en actes que penso que inclús sobrepassaven el vandalisme, per les dues parts. Per les dues parts. Perquè està clar, és, el que es pretén és un canvi de societat, es pretén una ruptura de model social, i això, no ens enganyem, ni uns ho donaran perquè sí, ni els altres, de, bueno, ja m'ho donaràs l'any que ve. El que es vol és un canvi. Per tant, aquesta pressió la trobo normal i coherent. Penso que no va ser violent, perquè podríem dir, si no, tindríem que també considerar acte violent, si recorden la darrera vaga que va haver-hi de personal sanitari, que els CAPs van quedar bloquejats excepte els casos d'urgència, que hi ha més important que la salut de les persones. Penso que tindríem que valorar, com a també acte vandàlic, quan els professors d'universitat o els professors de col·legi tallen la cosa més important, que és el futur d'una societat en quant a la cultura que s'està donant. Jo penso que no, que és una manera de funcionar, que hi ha persones que estan d'acord i hi ha persones que no hi estan d'acord, no passa res, però que està absolutament legalitzat. Tema de les conseqüències. Sens dubte que saben les conseqüències. Per les persones que conec, podrien dir, a les quals jo sóc afín, podrien dir ideològicament, les conseqüències se sabien des de fa molt temps. Fins a cert punt ideològicament, es fan servir les conseqüències per posar davant del mirall, podrien dir, els problemes importants que hi ha en el sistema jurídic que hi ha en aquest país. Val? Per tant, i tant que se sap. I a més s'ha fet amb una cosa que a mi m'agrada molt, sense martirisme, simplement assumint, podríem dir, les conseqüències, i sens dubte reivindicant que el sistema jurídic no és just. Bueno, és una simple opinió, eh?
Sí, és una manera de que es mostri, no?
Exacte.
I que de fet una mica, no? el que deies tu, no? La policia va agafar, no hi va identificar, va identificar a tothom.
Que una trentena allà, de dones,
sinó perquè identifiquen els que estan al capdavant, perquè també és més eficaç, no? Vull dir, a veure, des de l'altra banda, no identifiques a un pringadillo que passa per allà, perquè no té cap efecte, no? Té efecte identificar els líders del moviment.
No? Creieu que hi ha una voluntat d'escarmentar les persones que vulguin fer actuacions d'aquest tipus amb unes identificacions a 7 independentistes, ai, a 7 feministes, i portant-les a judici al cap de 6 anys amb aquest tipus de pena?
Bueno, mira
la petició de pena, de fet.
Mira els moviments, no?, de protesta que hi ha, per exemple, als centres dels instituts, no?, que seria un lloc que hauria de ser una mica, no?, amb els grans, com un buf, no?, un brou, no?, un caldo, no?, i no protesta ni per al lloc que els hi afecta directament, o sigui, com es diu això? L'actitud aquesta de... Bueno, no passa res, no? La passivitat aquesta, perquè creuen realment que protestar no serveix per res. Quan dius, no, és que això és injust. Doncs és injust, vés a queixar-te, no? Queixa't, demana una reunió amb direcció, una reunió amb el cap d'estudis, amb qui vulguis, no? És que no serveix per res. Un, pensen que no serveix per res, i això crec que és molt perillós, i després què passa si em mobilitzo de més? Jo crec que sí que som conscients de les conseqüències, potser com socialment, jo el que veig per als llocs de joves no mobilitzats, no políticament actius, diríem, però que sí que són joves, de, no, com aquesta por a les conseqüències, vull dir que sí que saben, però no volem que hi hagi conseqüències, no? Però amb coses super petites, no sigui que després, no, m'esquitxi.
Com creieu que acabarà tot plegat? Avui és l'últim dia, conclusions, aquests dos testimonis que ahir no es van presentar, serà una absolució tal com demana la defensa, o creieu que hi haurà algun tipus de condemna?
Jo crec que no entraran a la presó, eh?
No,
suposo que acabarà amb això de... no sé quina és la paraula,
treballs i formació compensatòria.
Crec, vull dir, ara la justícia també, una de les coses que és imprevisible moltes vegades, no?
O sigui, un defecte de forma, no?
Sempre. I aquest defecte de forma per la defensa, que deien que en cas que hi hagués condemna, no, que es rebaixaria.
Yo espero que no, o sea, es una barbaridad. Vamos, es que es, no sé, es que estaríamos fuera de todo, a mi juicio, de todo lo que se pueda culpar a personas, ¿no?, por hacer un acto que en realidad yo no estoy de acuerdo, pero me parece que, vuelvo a insistir, es que la cárcel es la pena máxima. No han matado ni robado a nadie, por Dios.
No, yo espero una absolució sense massa més explicació, bàsicament per tot l'històric ja cau tot, no? Em sembla. El problema és que es pot presentar algun recurs,
ja,
i es vulgui allargar des d'algun costat, això.
I aquí en tot cas seria el Ministeri Fiscal.
Només ho pot fer la Fiscalia.
Sí, però la Fiscalia li pot dir que li ha arribat alguna cosa, saps? M'entens? Vull dir que...
No, un cop hi ha sentència ja no pots... No pot haver intervenció tercer.
No ho tinc tan clar.
Crec que no, que fins al punt que hi ha hagut la sentència no hi pot haver després noves proves.
La Fiscalia sí que pot recórrer, però no sé si normalment ho fan, però bueno.
Ho veurem, en tot cas esperem aquesta sentència d'aquí un parell o tres de setmanes.
Ens queden
o més. Anant bé, per dir-ho d'alguna manera. Ens queden 15 minuts per arribar al final de la tertúlia. Aquest dimarts 28 de maig va fer un any de les eleccions municipals a Sant Cugat i a la resta dels municipis de Catalunya, que aquí van suposar un canvi de govern. La llista de Junts, encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès, va obtenir nou regidors, que són els mateixos que havia obtingut el 2019, amb menys vots, això sí, a causa de la participació, que va caure al 58%. Els partits més castigats, però, van ser els partits que havien format part del govern del darrer mandat, el tripartit. Esquerra va perdre dos regidors, el PSC i la CUP van perdre un cadascun. Hi va haver més canvis amb aquestes eleccions, perquè el ple municipal va tornar a tenir 7 grups municipals, ja que tot i que Ciutadans es va quedar sense representació, van tornar al plenari el PP i ho va fer amb 3 regidors. El mandat anterior n'hi havia un, i en Comú Podem amb 2, i va aconseguir la representació per primer cop a la història de Sant Cugat, Vox, que va entrar en ple amb 2 regidors. Un any després d'aquestes eleccions, quina lectura en feu i quina valoració feu amb la tasca fins a dia d'avui, amb un any, del govern municipal? Jordi.
Hòstia, ara, he tingut temps de pensar-m'ho.
T'ha tocat, miraves.
A veure, seré educat i generós. Jo la veritat és, no he notat gaire cosa, es va començar passant comptes amb l'anterior govern, i un element fonamental d'això va ser la situació econòmica de l'Ajuntament.
Encara arrossega,
ja se sap que tots els ajuntaments o tots els consistoris els costa arrencar. Jo encara estic esperant exactament què donarà de si aquest mandat, vull dir, pel que he vist, em puc fer unes certes idees, però m'agradaran algunes concrecions que no s'han vist, no, per saber exactament, per començar a tenir una valoració. Fa un any, però jo encara ho estic esperant. Això en quant a la gestió global del govern. En quant a la coalició, depriment. Penso que hi ha uns que manen i els altres que...
Aquest govern d'Esquerra i Junts,
Sí, uns que manen i els altres que segueixen la corrent. No?
Els que manen són els que tenen més regidors?
Home, a tu què et sembla? Vull dir, no sé, hi ha alguns fets puntuals i tal que pensen que ho han demostrat clarament i ho han posat sobre la taula. Bueno, no seré jo qui jutgi el dret a uns estar al govern i tal, no? Però, bastant decebedor, des del punt de vista.
Eva?
Bueno, a mi el que em va fer més respecte, em fa més pensar, és l'entrada de l'ultradreta al govern municipal, no?
Al plenari.
Llavors això em fa com, no? Bueno, és el que em fa com pensar més, no? Bueno, la sensació una mica és que amb aquestes eleccions, no? Portem un any, és veritat que hi ha molts problemes econòmics, hem tingut eleccions, bueno, és que estem votant tot el dia, i això
encara
també...
ens en queden unes diumenges
també,
eh?
Sí, i això com també retarda una mica, no? No? És com una excusa, ai, és que ara tenim, i ara, no? Tornem a parar-nos una micateta, no? La sensació de que s'ha fet com poca cosa i que no acabes de veure cap a on acaba d'anar. El tema de que no hi ha diners, clar, això és, no, és una cantarella que surt tota l'estona, una realitat, però que també és veritat que fa que tot s'aturi, no? Perquè per fer qualsevol cosa necessites diners, i més amb no? Però no sé, jo crec que la sensació és superpersonal, això, però com una desencant, jo crec, no? Aquest desencant de la política, que jo crec que és una mica generalitzat. Jo crec que potser amb aquestes últimes eleccions, jo crec que la sensació és que m'ha arribat com més, no? Aquest com desencant de, bueno, pues a veure què passa, no? Una mica de dia, a veure què, a veure com ho, no? Aquesta sensació.
Robert.
Bé, ha passat un any, el govern és absolutament verídic, sòlid, vull dir, no hi ha res a dir en contra de cap del procés, per tant sí que es pot mirar de jutjar la seva actuació. La seva actuació, com alguns companys han apuntat, no la veig de cap de les maneres, més enllà de fer-nos palès que hi ha un forat econòmic, un forat de gestió, vull dir, segons quins models es vulguin fer, podem dir per revertir un model de ciutat que estava ja sesgat, que va a determinades situacions, sens dubte ha de generar endeutament, per exemple l'habitatge, per exemple el transport públic, per exemple la mobilitat que hi hagi d'entrada i sortida d'aquesta ciutat, que sempre recordo que és la 12a ciutat de Catalunya en quant a habitants, i que per tant molts dels problemes que tenim, només fa falta veure-ho aleshores quan la gent marxem a treballar o quan tornem de treballar cap al poble, això representa molta despesa. Penso que s'han quedat amb un concepte que han repetit diverses vegades, que volen tornar al Sant Cugat d'abans, inclús m'atreviria a dir d'abans, com el senyor Marcelí de la ràdio, per fer, que és una ciutat jardí, i aquesta ciutat jardí ja no hi és ni hi serà mai més. Som una ciutat de 12.000, de 100.000 persones distribuïda en uns barris que són absolutament inexistents, i que fa que podrien dir la cohesió social dintre de la ciutat, i la social vol dir també la mobilitat, o sigui, l'imbricar-se, podrien dir, tot aquest territori i aquesta població no s'estigui produint, i per tant la meva valoració és negativa. No és negativa virulentament, perquè també estic amb la fase aquesta, bueno, algun moment faran alguna cosa, algun moment diran alguna cosa, algun moment diran que el cop més que tanco aquesta institució cultural o deixo de donar aquests recursos econòmics per aquesta altra, algun moment faran política amb paraules grosses, i no ho veig. El darrer de l'aigua, per exemple, això de seguir una ciutat que depenem absolutament de fora de lo que digui l'àrea metropolitana, ho trobo com a mínim curiós, com a mínim curiós. Per tant, estic molt decebut, i també, com la companya ha dit, a més de decebut, jo no sé si emprenyat o realment, però que hagi entrat Vox en l'art parlamentari, podríem dir, de l'Ajuntament de Sant Cugat, torna a ser legal, perquè Sant Cugat és una ciutat de dretes, però això no vol dir que no sigui perillós.
Mònica.
Yo no puedo estar más de acuerdo con mis tres compañeros en todo. Que haya entrado Vox para mí significa que hay una parte de la sociedad sancugatenca que no ve esas libertades feministas y además no se piensa en clave femenina. Y realmente es muy preocupante porque Sant Cugat tiene unas mancas importantes a nivel de seguridad, aunque no lo parezca, aunque sea una ciudad además muy brillante y con un poder adquisitivo muy alto y culturalmente también, pero tiene unas mancas de seguridad altas y esas mancas se ven porque no están pensadas en clave femenina. Y no se ve una ciudad en la que se vaya a dirigir hacia este punto. Yo no veo una gran diferencia entre el consistorio anterior con este nuevo consistorio, y además no recordemos que cuando nos acogemos al tema de económico, que no hay dinero, también venimos de donde venimos. Venimos de una pandemia donde se hizo una inversión altísima para ayudar a las empresas, para ayudar a la ciudadanía, y que es cierto que todos los ayuntamientos se tuvieron que endeudar, algunos más y algunos menos. Entonces, echar toda la culpa al consistorio, claro, bueno, es que gestionar una pandemia no es nada sencillo ni nada fácil. Ciertamente yo tengo muchas ilusiones y esperanzas en que se hagan muchas cosas, y estoy a la espera de ver qué se va a hacer. Que no solamente se trata de que se vuelva otra vez como... Bueno, pues que yo soy creyente, evidentemente, yo soy creyente, pero no todo se tiene que fundamentar en la iglesia, me explico, sino que tiene que haber muchas más otras cosas. Luego está todo el tema de la juventud, o sea, no veo soluciones para la gente joven, para sus salidas, para el ocio, incluso para, yo tengo 53 años, incluso para nosotros de nuestra edad, ¿qué salidas hay o qué ocio hay, no, para poder, no, a la tarde o a la noche poder disfrutar en compañía de amigas y de amigos, ¿no? Y me faltan cosas que creo que tenía esas esperanzas de que se pudieran cambiar. Vamos a darles ese tiempo, esa oportunidad, solamente es el primer año, a ver qué ocurre, pero bueno, es que me cuesta todavía, ¿eh?
Xavier.
Bueno, no sé, no, podríem estar hores.
Sí, tenim 6 minuts.
Però és que, no sé, jo el problema econòmic jo crec que està marcant tot en aquest moment, i és un problema que és de faves comptades, eh? Fas un pressupost d'ingressos i un de despeses, saps que el d'ingressos no el compliràs, perquè saps que no et vindran uns ingressos que ara ja es queda l'estat de plusvàlues, però tu els comptabilitzes, però tu gastes tot. La cosa genera dèficit. Això és el dèficit. I el dèficit l'hem d'aixugar. I això ens ha obligat a unes retallades que no toquen enlloc més, només passen aquí, i alguns altres pobles que també s'han trobat en situacions similars. El tema és, si tu saps que no tindràs els ingressos, per què ho fas? Per què un interventor que fa d'interventor admet un pressupost d'aquest tipus, si sap que no hi seran aquests ingressos? I després es firma, i aquest interventor firma un dèficit de 22,5 milions d'euros, que aixugar-los, diuen que volen fer en un any. Jo crec que no es aconseguirà en un any, estarem gairebé dos. Dos d'aturar moltes coses.
De projectes, no? Jo crec que...
De projectes, bueno, de poder funcionar.
D'execució, diguéssim.
I això, possiblement... hi ha responsabilitats, jo no entenc que no. Ningú demana disculpes de res aquí. I aquí hi ha responsables, i ho dic clarament. Hi havia uns ingressos, sapiguent que no existirien, però es van fer les despeses i es va gastar tot, no es va deixar res. Per fer no se sap què, perquè no he sabut veure grans inversions en 4 anys. Si algú s'ha vist, que m'ho expliqui, però jo no ho he sabut veure.
Què creus?
De totes maneres, jo crec que el dèficit, independentment de com es calculi i les interpretacions que es facin,
com ho calcula l'interventor,
sí, però no crec que tot sigui producte de les plusvàlues.
Una part important.
També
hi ha les bonificacions a les plaques solars, per exemple.
Que són anys molt complicats, el Covid i tal i qual. De totes
maneres, els ajuntaments van tenir ingressos extres pel Covid, que això no...
del romanent.
Però l'Estat va enviar molts diners als ajuntaments.
De totes maneres,
a veure, europeus.
De totes maneres, a veure, ara reflectiré aquí una paradoxa, una contradicció, digui-li com vulguis. De totes maneres, aquesta situació que t'ho has dit, que potser no s'han donat prou explicacions, no ha impedit que uns suposats, com s'han posat responsables,
sí, evidentment. Són paradoxes.
Estaria bé que haguessin consensuat una explicació a la ciutadania, que no fes mal a ningú, que no fes sang, però que ens l'haguessin donat. I no ens, jo estic d'acord que no ens l'han donat, i ens han quedat amb la xifra, amb la contundència de la xifra, però jo, potser és que no m'he fixat prou, una explicació a fons, una mica detallada, per dir, home, sembla racional, home, sembla explicable, home, no? No l'hem tingut tampoc. Bueno, tu,
jo no l'he tingut,
no sé si l'heu tingut amb vosaltres. A mi m'agradaria que algun dia algú em digués, potser el mateix interventor, mira, escolta, en realitat...
No, però ja no hi és, aquell...
Ah, bueno, en realitat no faig broma, en realitat ha passat això. Com a ciutadà i interessat per la política, a mi m'agradaria.
Trobava a faltar això?
Que algú doni explicacions.
Oh, sí, jo penso que l'explicació...
Sempre hi ha d'explicacions.
Per entendre-ho,
sempre. La ciutadania se merece explicacions.
Per entendre-ho, almenys.
I m'agradaria que fos d'una manera molt racional i objectiva, perquè aquí sembla que de lo que hi havia a lo que hi ha ara hi hagi un gran canvi, sens dubte. Els que manen, els que tenen la responsabilitat màxima, sí, però dintre de la sala de plens hi ha els mateixos de sempre i des de fa molt de temps. Per tant, i això també involucra els que jo estic més a prop, i això vol dir que quan es feien determinades actuacions realment tothom feia de més i de menys. Per tant, i tant que es té que explicar, moltíssimes tindria que explicar, però fins a l'últim detall, tindria quasi que ser, quan es tanca una legislatura i es té que començar l'altra, es tindria que fer realment el balanç de compte i saber com acabem
tothom.
Així és de Claudi.
Doncs amb aquesta reflexió ens acomiadem de la tertúlia d'avui, perquè hem arribat al punt de les 10 del matí. Moltíssimes gràcies a tots 5 per acompanyar-nos, i als oients recordeu que cada dimarts i cada dijous a 9:45 del matí a la ràdio 91.5 FM, a través dels dispositius amb Alexa i també a través de la web a cugat.cat, ens podreu acompanyar. Molt bon dia a tothom.